Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Senyor Boigas, vostè que és una eminència, que teòricament vostè és mestre de mestres, a veure si em sap respondre qüestions com, per exemple, la pasta... sí, per exemple, la pasta sola no engreixa. Vostè què diria? Que és cert o és fals?
Això, la pasta sola no sé si engreixa o no engreixa, però el que sí és que entristeix molt, la vida. O sigui, afrontar-te un plat de pasta sense salses ni formatge ni res és molt trist. De fet, fixa't una cosa, la desesperació per treure-li la monotonia a la pasta sola són aquestes formes que li posen diferents, saps? Van fent la tortellini, flini, clinini, en forma de llacet, en forma de sé què. Per què? Perquè ja es veu que és monòtona, saps? Això sí, deprimeix. La pasta sola deprimeix.
No fa falta un estudi. A la pregunta, si jo ara li dic, més de 3 ous a la setmana es poden menjar? És recomanable?
I tant, home, et sobra temps i tot. Jo he arribat a menjar-me'n 10 en mig minut. Però, clar, quedes ple, quedes ple. Però el temps i ho pots fer-ho, Es pot fer.
Ja.
Teva pregunta.
Per exemple, el cafè és dolent per la salut?
Sí, perquè en el carajillo ocupa espai i li treu espai al brandy o al conyac. Amb això ja està tot dit.
Va. És evident que vostè no, aquestes qüestions no les ha acabat de resoldre, en fi, com s'haurien de resoldre. No, perquè, en fi, ara la resoldrà una mestressa, en aquest cas, una doctora, que evidentment té moltes més capacitats que vostè.
Sí, home.
No, ja li dic jo que sí. És la doctora Montse Folch, que resol en un llibre que porta per títol 100 creences i mites sobre l'alimentació aquestes preguntes d'una manera correcta que jo ara a vostè li formulava. Ho fa a través de l'editorial Cossetània Edicions. Doctora Montse Folch, bona tarda. Doctora Montse Folch, bona tarda. Doncs mira, ara...
Jo
he estat aquí al peu del canyó contestant les preguntes.
Del canyó?
És que li podeu fer al Boigas l'entrevista.
I tant.
És que, tant. No sé per què t'han d'anar a buscar gent de fora.
Sí.
És que tens un expert.
El senyor Boigas. Sí. Quants llibres ha escrit vostè?
Va, que li faré mentrestant li faré una altra pregunta al senyor.
Vinga, va, Boigas.
Senyor Boigas. Va, que li farem una pregunta. Sí. Deixeu-me saludar tot això a Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Hola, Marta. Hola.
A veure, fes-li una pregunta al senyor Boigas.
A veure, senyor Boigas, la carn millor crua? És més saludable quan està crua que quan està cuita?
Si tens pressa, sí. Oh. Si tens pressa, clar, podria acabar. Abans acabes.
Esclar, la tens abans.
Sí. Què més,
Marta? Segons el que diu el llibre, això és fals, eh? O sigui, no és cert que la carn sigui millor crua.
Ja hem recuperat. Ja hem recuperat la línia amb la doctora Montse Folch, aquí ara sí podem saludar. Doctora, bona tarda.
Estic aquí.
Hola. Millor el telèfon. Escolta, el telèfon sí que no falla mai.
Sempre.
És el recurs.
Enviarem l'home a Mart, però les comunicacions continuaran sent justetes, exacte. Doctora, una primera pregunta. D'on surten aquestes creences, aquests falsos mites? D'on surt tot això, aquesta factoria de falsos mites?
Home, al final, realment, fent el llibre, podrien sortir 100 més, i 200, diria jo, perquè quan més en fas, més en trobes. Però sí que és veritat que a la consulta t'hi trobes, o jo m'hi trobo cada dia, amb els falses mites, és a dir, que les mateixes preguntes me les fan moltes vegades. I, per tant, penso que és important aclarir d'una manera amb sentit comú. Per tant, també és veritat que s'han fet dietes al llarg del temps, com la dieta de Montignac, que deia que l'aigua l'havíem de fer fora dels àpats perquè engreixava, la fruita també l'havíem de fer fora dels àpats, molts mites que després no tenen massa explicació científica.
Si jo li demanés el rànquing, el top del més comentat a la consulta, el fals mite que diria més el que ho peta, quin seria?
A veure, jo potser diria el de la fruita com a postre, que no la podem menjar perquè engreixa. Aquesta és, o sigui, sempre, O sigui, la fruita com a postre no, I a més m'ho diuen així, la fruita no. I per la nit, tampoc. Aquesta, les dues coses. I jo diria una altra que s'ha posat de moda, que és, diria que l'alvocat, com que no engreixa, és un producte molt saludable, però com que el podem menjar amb la quantitat que podem. Aquest és com més de moda, però l'altre és un clàssic.
La doctora Montse Folch, senyor Boigues, perquè ho sàpiga, és llicenciada en Medicina i Cirurgia, no sé vostè en què és llicenciat, i té un màster en Nutrició Comunitària i és membre de la Societat Catalana de Gastronomia i Nutrició. El dia que vostè tingui alguna d'aquestes coses, doncs ja en parlarem.
Vull dir, va, que... si serà una fotocòpia, ja està.
Sí o no, mare, clar, sí, sí.
Oh, veu,
vostè en aquest cas, senyor Boigues, és un fals mite. Aquest seria el problema. Bé, Marta, entrem en matèria, tot i que la doctora Folch ja ha deixat caure una cosa que, en aquest cas, m'avanço, disculpa, Gaila, que és la falera amb l'alvocat. Doctor, què passa? Que hi ha gent que fins i tot suca l'alvocat al cafè del matí. Què ens han tornat bojos amb l'alvocat o què passa aquí?
Aquesta encara no me l'han explicada, però igual no me l'han explicada perquè és una vergonya. A veure, l'alvocat sí que és realment és un producte molt saludable, aporta greixos insaturats que són molt bons per la pell, per controlar el nivell de colesterol a la sang, ajuda a fabricar el colesterol bo, i sí que com és molt bo per la pell, sobretot per l'envelliment, podríem dir que és una bona fruita a partir d'una determinada edat, perquè és una fruita.
Però aquesta... o sigui, ara ja sé, li demanaré quants alvocats es poden menjar. Vull dir, que és que jo veig una falera, vull dir, la gent s'ha trastornat, fins i tot, hi ha restaurants, malgrat que ara estan tancats alguns, que l'alvocat el posen pràcticament a tots els plats, no? Ens hem tornat una mica bojos amb l'alvocat?
Jo crec que hi ha una campanya de màrqueting que s'han de vendre alvocats, i no deixa de ser que és un producte molt saludable, però també ha passat amb altres productes, ha passat amb la quinoa, ha passat amb les baies de goji, ha passat amb molts productes que de cop i volta es posen de moda. Doncs aquest, com a mínim, és realment saludable. Jo t'he de dir que el porto com a penjoll amb una pulsera que a mi també me l'han regalat.
Ah, mira, sí, mira que bé, veus? Almenys el portes amb una pulsera. I li han regalat un penjoll de kiwi?
No, d'aquí
no. Ho dic perquè el kiwi
perquè
també està...
El de matí...
Sí, també està, doctora. Molt de moda el kiwi. Sí. Jo cada dia veig...
El de matí...
A les fruiteries cada dia veig més sortits de kiwis. No sé si ho ha notat també vostè, aquesta demanda de kiwis.
Però també el kiwi és més clàssic, eh? Jo diria que és molt clàssic prendre el kiwi al matí. El kiwi groc, aquell que és tan bo, no està tan de moda, i l'alvocat és més moda. Però el kiwi, a més, és una fibra que no irrita a la paret dels budells i, per tant, és molt, molt ben tolerada i va molt bé per anar al bany.
Molt bé. Doncs ja tenim aquests dos productes, però hi ha moltes més preguntes a través d'aquest llibre. Molt recomanable, 100 creences i mites sobre l'alimentació, i com diu la doctora Folch, en trobaríem 100 més. Kaila, a veure, més mites.
El que farem a continuació és posar a prova els coneixements de l'equip del programa. Perquè clar, se les dona molt de assabentats en la matèria, i ara veurem si realment coneixen aquests mites i creences sobre l'alimentació. Aleshores, jo faré preguntes a la Montse Llussà, al senyor Marcelí, al senyor Boigues i al Vicenç Martí, i començarem de fet amb aquesta persona que acaba de dir molt bé, amb el Vicenç Martí.
Senyor Vicenç, a veure el teu enigma.
No és un enigma, és una pregunta extreta d'aquest llibre. Miri, en aquest llibre la doctora Folch parla de la bondat de la carn d'au i diu que és recomanable per al seu consum diari. Però la pregunta és, els embotits fets amb pollastre o gall d'indi són més saludables que els fets amb carn de porc?
Si és pollastre i gall d'indi català, sí. Si és gall del Prat, sí. Si és d'allò, no.
Això no té... A veure, doctora...
Home, i tant, què té a veure?
Digui-li, doctora. Sí. A veure, els embotits amb gall d'indi, perquè hi ha molta gent que els compra pensant que són més saludables.
Home, jo, per exemple, jo els compro...
Doctora, sí. A veure, expliqui.
Sí, clar, tot depèn de la carn que, com estigui elaborada el gall d'indi. Sempre la paraula depèn, jo la dic molt, tot depèn de la carn de porc i depèn de la carn de gall d'indi. Però, en principi, és fals. És un mite fals, perquè la mateixa elaboració, al fer un embotit, sempre és el mateix, sempre es tritura la carn, sigui de pollastre, de gall d'indi o sigui de carn de porc, després se li afegeix el greix per poder-la compactar, a més, si se li afegeix la sal, i colorants. És a dir, que el procés d'elaboració de l'embotit és el mateix. La carn de gall d'indi o pollastre si és, per exemple, de la part de la petxuga, aporta 2 a 4% perdó, de greix, i la carn de porc, si és la canya de llom, també aporta molt poca quantitat de greix. Per tant, tot depèn de quina part del llom i quina part del pollastre estigui fet aquest embotit i quan greix se li afegiu.
Perfecte.
No separa, doctora, la felicitat que m'ha generat, perquè, clar, si tu em dones a triar entre la canya de llom i el gall dindi, que et genera una certa depressió, evidentment no hi ha color. Per tant, a casa ara entrarà més el llom de
més el llom.
Total, és el mateix, sí. M'acaba de dir.
Sí, és el mateix.
Home, clar.
Ja pots dir a casa que et deixin tranquil.
Home, i tant. Mira, ara la sortia...
Més ibèric i menys gall dindi.
Home, ja t'ho dic jo.
Fins i tot, encara que estigui colesterol, eh?
No, si no en tinc de colesterol, sí, de les poques coses que no tinc. Mira, almenys colesterol encara
home,
no...
Home, però que curiós
no,
això
no,
que
no
dic, no?
Sí, però home, és que aquest llibre està ple de comunitats.
No, és que hi ha moltes coses, de veritat. Descobreixes Caram. Moltes coses que no sabies.
Molt recomanable, aquest llibre.
Pregunta per la Montse Lluçà. A veure,
ja
passem als peixos.
A veure, la lista.
Calli. Vostè calli. Ara
va,
estic parlant amb
va,
la Montse.
Un a un.
Parlem de peixos. Hi ha un debat molt habitual, Montse, sobre quin tipus de peix és millor. I moltes persones diuen que el peix blanc és millor que el peix blau. Montse Lluçà, que ja veig que la Montse Folk sí. Diu sí. A veure, Montse Lluçà...
Ara la Montse Folk farà de...
És un embolic, eh?
Farà el veredicto. Sí.
Lluçà, sí. Què dius tu?
A veure, jo et dic d'una banda que a mi m'agrada el peix blanc i el blau no, i menjo només blanc, però diria que el blau té millors greixos i omega 3 i que podria ser més saludable. No ho sé. Què diu la Montse Folk en aquest
doctora.
Cas?
Doctora...
Sí, és una pregunta arriscada, eh? És a dir, que el blanc és un tiro fixe. És a dir, que sempre és bo, diguem-ne. No és dolent per cap malaltia, etc. El peix blau aporta aquests greixos omega-3, que són molt saludables fins i tot per regular el nivell de colesterol, però sí que també pot aportar, sobretot si és un peix blau gran, tipus salmó o tonyina, més quantitat de mercuri. Per tant, i també són tenen amb més facilitat toxines i pesticides. Llavors, quin és més segur? El blanc. El que passa és que per persones amb colesterol i per la pell seria també recomanable el blau, sempre que sigui el més cuidat possible.
Mm-hmm. Perfecte. Clar. Pregunta ara pel senyor Marcelí. Senyor Marcelí.
Ah, digui.
Alerta. Si jo li dic que ous sí. I carn sí. Tenen les mateixes sí. Calories, vostè què respon? Sí. És cert
sí,
o és
jo,
fals?
Jo diria...
No, home,
l'ou és una cosa més senzilleta. L'ou té el que té, diguéssim, el rovell i la clara, i para de comptar, ja la carn sí que allò, sí que és ja, gra fort, no té les mateixes calories, no. Al contrari, l'ou en deu tenir 4 o 5, poca cosa. L'ou és un mica trist, a vegades.
Doctora, digui.
A veure, aquí la pregunta s'ha fet una mica en trampa, també és veritat. Però sí que és veritat que a igual quantitat de carn i d'ou, les mateixes són les mateixes calories. És a dir, hem de recordar que les proteïnes, en general, totes són igual de calòriques. Per tant, per 100 grams de proteïna, sí. Sempre són 4 calories per gram. Per tant, aporten les mateixes calories. Recordem també que l'ou porta més àcid fòlic i més vitamina A que la carn. És una mica, fins i tot, més una proteïna més completa que la carn.
Fixa't.
El rovell porta vitamina A. No, el rovell aporta vitamines liposolubles, perquè el rovell és on està el greix, i porta vitamina A, vitamina E, vitamina D, i si tenim colesterol, no ens passem de 2-3 rovells a la setmana.
Però si no, tu dius que un ou al dia no passa res.
No, si no tens colesterol, pots menjar els ous que vulguis. I si et fa aquella cosa, no et passis de 3 o 4 rovells, però pots menjar els ous que vulguis si no tens colesterol.
I quan dius rovells, llavors...
Va, parada, per favor, que ja està
bé. Hombre, sempre estàs igual.
Sí.
Que podríem menjar clares, o sigui, que dius, els rovells són els que potser et farien pujar el colesterol, però tu pots posar-te més clares...
No hi ha cosa més trista que et facin una truita amb clares. Que quan estàs a l'hospital et fan la truita amb clares. És allò, és una tristesa. Sí, et fan la truita i te la porten
amb clares. I sense sal.
És menjar d'hospital.
Seguim amb el concurs. Pregunta per senyor Boigas. Ara seguim parlant de calories, senyor Boigas, atent,
sí,
perquè la pregunta per vostè és si les verdures són igual a zero calories. Què diria? Cert,
home,
fals?
Depèn.
Depèn
home,
de què?
Home, si és una esvergínia farcida, pues, de carn, pues, té moltes.
Però una verdura sola diria que té zero calories o no?
Una endívia... alguna deu tenir.
Una pastanaca, com un conill.
Sí, alguna cosa ha de tenir.
Doctora, les verdures són igual a zero calories?
No, les verdures... O sigui, jo sempre dic, i m'agrada dir-ho, que tot engreixa excepte l'aigua. Per tant, les verdures també tenen les seves calories. Potser, evidentment, tenen menys que altres aliments perquè porten més quantitat d'aigua i també menys quantitat de sucre que, per exemple, la fruita. Per tant, les verdures serien un producte d'elecció a l'hora de fer una dieta i a l'hora de menjar un producte saludable. Zero calories no. I si es fan fregides, arrebossades o farcides, llavors tot això que va sumant. I si li afegim molt oli, també.
Va, per tant, poc oli, poc rebossada i millor que te la mengis crua. Bueno, no, home, perdona. Escolta,
un conill.
Hi ha verdures que estan bones.
Has fet ara un soroll de fàstic. Però, sí, perdona, a mi m'agraden les verdures. Perdona.
Sí, però crues...
A mi m'agraden de tot tipus. De tot
no, n'hi ha que estan bones, crues.
Mira, fa dos dies vaig menjar una amanida d'espinacs crues i, escolta, estaven boníssims.
Això et dono la raó.
Bueno, anem amb un mite que també, en aquest cas, la doctora Folch desmunta en el llibre, en aquest 100 creences i mites sobre l'alimentació, que és la patata. Sempre es diu que la patata engreixa molt. Això,
sí,
doctor...
Sí.
Sí, doncs ara ho sentirem. Doctora Folch, la patata és tan tremenda com diuen?
No és tan tremenda com diuen, aporta molta quantitat d'aigua, un 80% de la patata és aigua, per tant, això que ens estalviem de calories. Tot depèn, evidentment, amb la quantitat de salsa que li posem, amb la quantitat d'oli que porti, són 85 calories per 100 grams, no és especialment energètica. El que passa és que sí que és veritat que és un hidrat de carboni i de vegades en algunes dietes l'arròs, la patata, tot el que sigui hidrat de carboni, sucre... o digue-li com vulguis, els reduïm a l'inici d'una dieta perquè d'alguna manera no els hem cremat si no fem suficient exercici. Si fem exercici no hi ha problema, però si no en fem, reduir-los, perdem una mica més de greix. Si no es cremen, es transformen en greix, perdona.
Yeah. Perdoni vos. Anava a fer-li una comparativa entre patata bullida, patata xips de bossa i patata de... Les patates...
fregides.
Sí, les...
Braves,
no, les fregides.
Les fregides a casa casolana.
Bueno, a casa o allò que diuen... Sí, les French chips, que diuen als Estats Units. Les franceses.
La papeleta.
Sí. Bueno, quines són millors i pitjors?
Bullida, patata feta a casa i xips.
La xip la pitjor?
Sí, perquè com que és a més més fineta, té més superfície que absorbeix greix i algunes algunes marques, els greixos no són del tot tan saludables com a lo millor si fem amb oli d'oliva a casa.
Va, o sigui, la més bona és la que... El típic.
La bullida.
Sempre, lo més bo
mira
és
que les
que
fregides
sempre...
a casa també són bones, eh?
Sí, no...
És a dir, una patata fregida amb un bon oli que no estigui recremat és una patata bona, saludable, té més calories, però és més bona, és bona. No vols dir... O sigui, jo he posat la primera, la bullida. A nivell de calories, a nivell de calories,
yeah.
Però a nivell de saludable seria igual que una bona patata fregida, eh? La xip és la que
la
pot tenir més risc.
Va.
Pregunta pel senyor Vicenç Martí. Si menjo menys cops al dia,
sí,
m'engreixo menys?
Si menjo menys cops al dia, m'engreixo menys. Claro, perquè jo sempre tinc la teoria que si et fots com un tocinet, a menjar com un tocino arriba un punt que l'estómac no, ja no això. Pot més i llavors tens com les cagarrines
no,
que...
No, a veure, no ha dit menys això. Cops, menys
dit
cops.
Menys cops, no quantitats, ha dit vegades,
o sigui,
eh?
Si en lloc de menjar tres cops al dia, si en menjo cinc, m'engreixo més... que si en menjo tres.
Claro, perquè estàs menjant més. Claro, és la meva pregunta, per favor, nena.
Escolti.
Vete a la universitat i estudia.
Doctora, digui-li.
Jo.
Fals, és a dir, tot depèn del número de calories al final totals que mengis. però hi ha una... Ara, aquesta és una pregunta bastant clau, també. És a dir, ara s'ha posat molt de moda el tema del dejú intermitent, i, el dejú intermitent, en principi, el més clàssic és esmorzar, per exemple, esmorzar, dinar i no sopes, i això no vol dir que t'aprimis més, tot depèn de la quantitat de calories que tu facis, però la recomanació per mi seria l'educació nutricional de menjar el nostre esmorzar, el dinar i el sopar, encara que sigui poc, això sí, sopar poc, i si podem menjar alguna cosa a mig matí i alguna cosa a mitja tarda, encara que sigui un actimel, unes begudes d'aquestes petudes de làctics o una fruita o que sigui...
I fruits secs, que això ho fa, per exemple, també. El Toni quan acaba el programa, fruits secs.
Perfecte, ben mastegats, fruits secs aporten molt bona caloria, molt bon greix, van molt bé per la memòria, sobretot a l'època d'exàmens, i això sí, ben mastegats, perquè si no podrien ser una mica indigestos.
Fixa't que la doctora, la doctora ha dit sopa poc, i ja es deia, tota la vida s'ha dit sopa poc, dina molt i menja escudella i viuràs com una vedella. O sigui que imagina't que tota la vida s'havia dit.
Molt maco. Quina dita que no va enlloc. Jo anava a preguntar-li a la doctora això de les modes, que de cop i volta d'on surten aquestes modes de les dietes? O sigui, com és que hi ha una moda? O sigui, ara, per exemple, aquesta, la moda d'això que dèiem del no sopar, de no sé quantes hores...
Dels dejunis intermitents i totes aquestes conyes maneres.
Sí, dels dejunis intermitents, que alguns són d'unes hores, uns altres de moltes hores. Això, tot això, i qui és l'element pensante?
Sí, jo també ho pregunto. És a dir, jo crec que, tu has dit, són una manera de vendre dietes de moda. I, per tant, per mi no són una manera d'educar bé a la població, sobretot si comencem des de petits. I les mentes pensantes, jo crec que s'associen una mica potser a corrents més vegetarianes o corrents més veganes, però, a veure, no té per què ser ni molt menys més saludable, eh? És a dir, el més saludable, en general, sempre parlant, perquè sempre depèn de cada persona, el més saludable seria menjar poc, sovint i variat, i mastegar bé, sobretot, i el sopar que sigui lleuger. Això sempre funciona amb tothom, i aquesta és la manera, per exemple, com s'aprimen els obesos mòrbids, o la manera que mantenim el nivell de sucre més estable en sang al llarg de tot el dia. Si no sopes, home, una cosa és que sopis poc, però no sopar o no esmorzar, home, mira, cadascú, no, a la vida que faci el que vulgui, però jo no ho trobo com...
Poc i sovint. Poc i sovint.
Aquí el que passa és que, clar, sempre et mires de reull l'amic o l'amiga, saps? Que són els que porten el que seria la dieta de moda. Mira, què has fet? Estàs molt més prim o estàs molt més prima o estàs millor? No, és que ara jo faig la dieta del coco...
gelat.
Saps? Del coco gelat. I llavors, clar, aquí... doncs jo també. I com és? No, doncs mira, t'has de tirar d'un barranc, has de fer tres tomborelles i aleshores et menges el coco. I clar, doncs jo també. I acaba tothom tirant-se per un barranc, menjant dos cocos i a veure si s'aprima. Clar, el boca-orelles d'aquest tipus de règim o d'aquestes dietes és això, no? De cop i volta, doncs, com l'època abans em feia referència a la doctora Folda, no beguis durant l'àpat. I clar, arribaves ofegat.
Ho vam fer molt de temps, això, eh?
Sí, me'n recordo que t'ofegaves i no podies beure. Estaves allò...
És veritat.
Que això també és fals, no?
Exacte, és a dir, l'aigua no té calories mai, llavors hi ha persones que els va millor prendre aigua quan estan dinant i altres doncs, que potser no necessiten. Doncs una mica escoltar les nostres necessitats, això sí, el litre i mig d'aigua que hem de beure al dia doncs seria recomanable, però entre litre i litre i mig també depèn de l'exercici que fas, del que sues, si és hivern, si és estiu, depèn de les característiques de la persona, de l'època i de tot plegat.
Això, doctora, perdoni, però el litre i mig a l'hivern, que jo, com no me'l posi intravenós, a mi no m'entra,
Sí, però pots fer infusions, calditos...
Tot compta, clar.
I un gotero amb una vena
directament. Però litre i mig, jo no hi ha manera, vull dir que...
Sí,
jo estic segura que potser el fas i no...
I no me n'adono.
I no te n'adones, perquè amb la fruita, la verdura, tot això també compta amb la quantitat d'aigua.
Bueno, ja m'ho aniré apuntant i ja m'aniré a veure que quants litres d'aigua bec.
Posem un litre i ja seria suficient.
Posem un litre. Doctora Montse Folch, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Al contrari, encantada d'estar amb vosaltres i moltíssimes gràcies per convidar-me.
Gràcies a Montse Folch, la doctora llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Nutrició Comunitària i membre de la Societat Catalana de Gastronomia i Nutrició. Avui ens ha vingut a presentar, en fi, hem fet res, quatre...
És molt recomanable, de veritat, eh? Jo he descobert
creences,
coses, moltes.
Sí, sí, 100 creences i mites sobre l'alimentació. Quina, amb quina et quedes?
Mira, m'ha cridat molt l'atenció el tema de la castanya. Jo pensava que engreixava molt.
Sí.
La Montse ja ha penjat, no?
No
sé si ha penjat. La castanya, que tenim pensat com que engreixa moltíssim, i
claro,
resulta que no és de la fruita seca que més engreixa.
Oh,
Montse.
Oh, no.
No. Mira, 100 grams d'ametlles engreixen 6 vegades més que 100 grams de castanyes.
Oh,
és a dir que... I a més, com és un producte sec, també t'atipa molt. L'únic problema que pot tenir és que potser no abusar pel problema, si tens problemes de restrenyiment. Però no té moltes calories, són 185 calories per 100 grams.
I encara una altra cosa, el suc de taronja en dejú és indigest. Mm. Escolta, això ho fa moltíssima gent.
Mira, és que això depèn de com tinguis la teva bufeta de la fel. És a dir, si tu tens un bon funcionament i una bona salut, si tu prens el teu suc i et senta bé i fas 2-3 taronges, ja tens la vitamina C de tot el dia. És una manera de carregar-te de vitamina C per tot el dia. Però sempre serà més saludable fer la fruita sencera, perquè aportes la fibra, i aquesta fibra sempre també t'ajuda a anar bé al bany, a controlar colesterol, etc. Això és, depèn de cada persona. Si el fas amb dejú, sí que és veritat que les persones que tenen alguna patologia de fetge o així, poden forçar la secreció d'aquesta bufeta biliar i llavors poden tenir dolors o gasos, o depèn de cada persona.
Doctora, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona
gràcies.
Tarda. Gràcies. Doncs el que farem és una pausa. Tot això tenim una última hora, i és que el major Trapero ha estat restituït com a cap dels Mossos. Aquesta és la última hora, a partir d'un comunicat emès per la Conselleria d'Interior. El conseller Sant Pere ha restituït el major Trapero com a cap dels Mossos d'Esquadra. Fem una pausa, vaig a fer uns fruits secs, i d'aquí uns moments ens n'anem al que seria, no sé com dir-ho...
El magatzem?
És que magatzem...
És una mica lleig, no?
Sí, no sé... A l'indret central, a l'indret màgic...
Ara ho has venut bé.
Bueno, és on hi ha tota la màgia que hem vist molts, de la Cubana.
Versió RAC 1.